sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Bon dia, amics i amigues. Són 2:15. El dia continua avançant i nosaltres seguim fidels al compromís. Després que ahir vam tenir a la tarda el programa número 100 de Sense Distàncies amb l'actualitat social i religiosa. Hem sabut amb confirmació des del Bisbat de Solsona, a Ràdio Estel, que Xavier Novell es va casar ahir civilment amb Sílvia Caballol. Des de l'Església i des dels seus mitjans de comunicació, la nostra visió és clara. Tot el millor desig per a la diòcesi de Solsona, per als seus creients fidels i per a la cúria diocesana administrada temporalment pel bisbe de Vic, Romà Casanova. També hem de dir que no podem ignorar un fet que, sigui com sigui la seva valoració, afecta clarament l'Església i la societat, més enllà de les curiositats que envaeixen en aquestes hores molts mitjans de comunicació. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció, avui també amb la veu del Xavi Toscano i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el papa va assegurar ahir que tots estem convidats i cridats a qüestionar-nos i a no perdre l'esperança. Va ser en una intervenció a les portes del temps d'Advent, que comença diumenge vinent, en què Francesc va rebre els participants i organitzadors d'una iniciativa anomenada Christmas Contest, que vol dir concurs de Nadal. A més, d'altra banda, l'arbre de Nadal ja ha arribat a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Els treballadors han començat avui a instal·lar aquest avet vermell que farà 28 metres d'alçada i que s'inaugurarà al costat del pessebre el proper 10 de desembre. I un nom propi de l'actualitat, Francisco Carrión Molina, que actualment treballa a El Independiente, va explicar ahir al programa Camins de Ràdio Estel, des de la seva experiència com a corresponsal de Catalunya Cristiana, que la recent concessió del Premi Lolo de Periodisme Jove ha estat per a ell motiu de gran alegria i de comprensió del compromís que té amb la comunicació. Aquestes i altres notícies, sense distància, fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Com us dèiem, Xavier Novell es va casar ahir civilment amb Sílvia Caballol. El bisbat de Solsona, sense entrar en més consideracions, ha confirmat a Ràdio Estel la veracitat de la notícia. Ara el bisbe emèrit de Solsona, en haver contret matrimoni civil, i de fet ja des que ho va sol·licitar el jutjat de pau de Súria, està automàticament suspès de l'exercici ministerial, una suspensió que ja existia per al govern de la diòcesi en virtut de la renúncia acceptada pel papa el 23 d'agost passat. El professor de dret canònic, Eulogi Broto, ha reiterat a Ràdio Estel el que ja ens deia ara fa unes setmanes, i és que si Novell no demana cap dispensa, incorre en delicte canònic i, per tant, se'l pot jutjar en un tribunal eclesiàstic.
El Codi de Dret Canònic preveu expressament que els clergues que atentin matrimoni, atentin vol dir intentin, incorre directament en una suspensió. És una pena canònica regulada al cànon 1394. Només per intentar el matrimoni quedes suspès. Si encara tinguessis funcions, que no és el cas, perquè ell sí que ha demanat deixar l'episcopat i per tant la funció li ha estat, això li va estar concedit pel papa i ha nomenat un administrador de la diòcesi, etc. No? Ara el mateix cànon 1394 segueix dient que si no canvia la conducta i continua provocant escàndol, i aquí entraríem amb el que dèiem dels fidels de Solsona, que no saben ben bé per on anar, no? Diu, pot ser castigat amb l'expulsió de l'estat clerical.
Eulogi Broto, que és canonista i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, ha aclarit que Novell sempre és a temps de tramitar la dispensa de la Santa Seu, que triga mesos, també després d'haver-se casat civilment, i si és que no ho ha fet ja de manera discreta i sense fer-ho públic. En aquest cas, segons l'expert en dret canònic, es podria regularitzar la seva situació a nivell eclesial en forma de secularització o dispensa definitiva, fet que li obriria les portes a un matrimoni per l'Església.
Hi ha d'haver una segona dispensa a la que ja va demanar, que és per el fet aquest del matrimoni, que jo desconec personalment i per tant no opino si l'ha estat tramitant o no. Podria ser que l'estigui tramitant dintre del dret a la intimitat que també li dona el dret canònic. Això seria personal i no seria públic. Només ell sap si està tramitant això a Roma i llavors ho veuríem. Però si no tramita la dispensa, llavors, per ser expulsat de l'estat clerical, que seria la contumàcia, el que segueix amb una actuació contrària a el que preveu aquest delicte reiteradament i amb aquest escàndol a la diòcesi, aquí sí que per declarar aquesta expulsió de l'estat clerical caldria un judici, i evidentment aquest judici seria tramitat per l'autoritat competent, que en aquest cas és l'autoritat de la diòcesi on es comet el delicte.
Recordem que el matrimoni civil i el canònic van per separat, d'acord amb l'actual legislació espanyola, un fet que ha permès a Xavier Novell casar-se legalment acollint-se al seu dret a fer-ho com a ciutadà que estava solter al marge, això sí, dels procediments eclesiàstics.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Passen 6 minuts de 3 quarts de 2. El papa va assegurar ahir que tots estem cridats a qüestionar-nos, a fer-nos preguntes, a dubtar i a no perdre alhora l'esperança. A les portes del temps d'Advent, que començarà diumenge vinent, Francesc va rebre els participants i organitzadors en d'una iniciativa anomenada Concurs de Nadal. Els va demanar no oblidar que són custodis de la bellesa, que a les festes nadalenques fa resplendir en cada gest quotidià d'amor i de servei.
La festa del naixement de Crist no és una discòrdia en relació amb la prova que estem vivint, perquè és per excel·lència la festa de la compassió, la festa de la tendresa. La seva bellesa és humil i està plena de caliu humà.
El pontífex va comentar també que la bellesa i la grandesa de Déu en general es manifesta precisament en la vida quotidiana, en la senzillesa.
És la d'un Déu que s'ha fet carn, la cura de les criatures que formem la casa comuna i que, com ens ensenya Sant Francesc, participen en la lluança de l'Altíssim.
A més, el Sant Pare va recordar la importància de formar persones madures capaces de superar fragmentacions i contraposicions i reconstruir les relacions per a una humanitat més fraterna mitjançant una iniciativa que és el Pacte Educatiu Global, en la qual creu molt el Sant Pare. Igualment va agrair a la Fundació Pontificia Gravissimum Educacionis i a les missions Don Bosco Valdocco per haver proposat aquest concurs que dona veu als joves invitant-los a crear noves cançons inspirades en el Nadal i en els seus valors. I d'altra banda, el Nadal comença a ser ja notícia al Vaticà perquè l'arbre ja ha arribat a la plaça de Sant Pere. Els treballadors del Vaticà han començat avui a instal·lar aquest avet vermell que fa 28 metres d'alçada. Ve de la localitat d'Andalo, a Trentino, al nord d'Itàlia, i a prop del parc natural Adamello Brentade. Els seus habitants també han preparat la decoració d'aquest arbre amb esferes a l'interior de les quals els nens del poble han deixat targetes de felicitació nadalenca. És una localitat coneguda pel caràcter treballador de la seva gent. De fet, hi ha una dita que els descriu així, mentre descansa, es talla una mica de fusta. L'arbre s'inaugurarà al costat del pessebre el 10 de desembre a les 5 de la tarda. Canviem novament de qüestió. Francisco Carrión Molina, que actualment exerceix la seva tasca de periodista a El Independiente, va explicar ahir al programa Camins de Ràdio Estel amb Rafa Sanahuja que la recent concessió del Premi Lolo de Periodisme ha estat per ell motiu de gran alegria i alhora de comprensió del compromís que té amb la comunicació.
Es un reconocimiento, ¿no?, a la labor de esta década larga en Egipto y en Oriente Medio, y a mí, lo decía hace unos días, me emociona porque también es un reconocimiento a esas minorías cristianas que han decidido permanecer en lugares que están muy vinculados también a la fe cristiana y sus orígenes.
Entre els anys 2011 i aquest 2021, Francisco Carrión va exercir com a corresponsal del diari El Mundo, cobrint els països de la zona, sobretot Egipte, l'Iraq i també la resta del Pròxim Orient, en una de les dècades més convulses en la història de la regió, com ara sentíem. Així explicava el programa Camins de Ràdio Estel, Francisco Carrión, una de les seves experiències en aquesta zona.
He visitado varias veces Siria, la parte del régimen, y he podido comprobar cómo esas minorías cristianas iban menguando. Ese crisol multicultural y multiétnico de Siria ha quedado totalmente destrozado por la guerra. Y lo mismo ha sucedido en el país vecino, en Irak, en el norte de Irak. Han buscado refugio los últimos cristianos. Las cifras nos hablan de que han pasado de 1 millón a unos cuantos cientos de miles en los últimos años por el avance del Estado Islámico y por esa violencia sectaria que ha sido tan atroz para todos los cristianos de la región.
Francisco Carrión va destacar també la importància de ser corresponsal, com ho ha estat també darrerament el setmanari Catalunya Cristiana.
Para levantar acta, ¿no? Yo en esta década en Egipto he sido consciente de que este quizá es uno de los trabajos más bonitos del mundo y de los más necesarios, ¿no? Y en lugares como Egipto lo fueron aún más después de un golpe de Estado que terminó reprimiendo a la prensa local, que terminó dificultando y amordazando a los periodistas locales. Ser corresponsal, tener un pasaporte extranjero, te permitía hacer cosas que otros no podían hacer, ¿no? Y era importante estar allí, y ellos eran conscientes también de que había días negros, semanas difíciles, en las que ser periodista extranjero era muy preciado porque podías levantar acta, ¿no? Narrar lo que otros no podían.
El Premi Lolo de Periodisme Jove, atorgat ara aquest any a Francisco Carrión, és una iniciativa de la Unió Catòlica d'Informadors i Periodistes d'Espanya.
Sense distància. Una mirada propera a l'Església, a la societat i al món.
Tres minuts i mig i seran les dues. Altres notícies de l'actualitat aquest migdia. Les desigualtats socials han augmentat a conseqüència de la pandèmia a Espanya, cosa que ha provocat una pobresa cada cop més intensa i feminitzada, que es fa més evident encara entre els joves. Així ho confirma l'informe Espanya 2021 presentat ahir a la Universitat Pontifícia Comillas. Entre moltes altres conclusions, aquest treball diu que la pobresa afecta més els nens i les llars monoparentals amb dones al capdavant, que són les més vulnerables a l'impacte de la pobresa. Aquest informe anual és una recerca que analitza la realitat socioeconòmica a l'Estat espanyol. El cardenal Joan Josep Omella ha dedicat el seu tuit de cada dia avui a un dels temes que més el preocupa, precisament, que és l'augment de la pobresa a Espanya. Diu que sense esperança i sense companyia, com també sense suport i sense futur, és com es troben les persones pobres, sense llar, en molts casos. Així ho diu el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, que comparteix en aquest missatge de Twitter l'enllaç a la web de Càritas, que aquests mesos llargs de pandèmia no ha deixat d'ajudar els més necessitats i diu col·labora amb Càritas. I el Bisbat de Girona convoca una nova edició del concurs d'educació vial Bisbe Francesc, després de la celebració d'aquest diumenge del Dia Mundial en record de les víctimes d'accidents de trànsit. Per contribuir a aquesta conscienciació, la Delegació Episcopal del Trànsit d'aquesta diòcesi, la de Girona, proposa aquest concurs adreçat als estudiants de diferents nivells educatius i que premia els treballs relacionats amb el món de la mobilitat. La temàtica d'aquesta edició és en positiu per arribar als zero accidents de trànsit. I hi ha dues categories de participació infantil i juvenil amb tres destacats premis per a cadascuna d'elles. Fins aquí l'actualitat sense distància, edició migdia. Us deixem ara amb l'informació a l'Estel Migdia i amb Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que aquesta setmana ofereix la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat religiosa i social a 6:45 de la tarda, novament sense distància, a prop de tu, i a 8:00 a Camins. Fins després.
El que tenim davant és un temps per aprendre la cultura del consens. Al Catalunya Cristiana entrevistem Cristina Hinojés, membre de la Comissió Metodològica del Sínode. Aquesta teòloga aragonesa va participar en la inauguració del Sínode sobre la sinodalitat el 9 d'octubre passat a Roma. I ho va fer amb una meditació en la qual va instar l'Església a ser Església Llar, cridada a ser refugi segur per a tothom. En una extensa entrevista, Hinojés ens convida a participar en la fase diocesana d'aquest camí sinodal.
Tenemos que aprovechar la ocasión que se nos brinda en este momento de poder hablar en un sínodo que, no olvidemos, es un sínodo de los obispos. Y que gracias a esta estructura que ha creado Francisco, al hacerlo por fases, bueno, pues esta primera fase nos permite a todo el pueblo de Dios y a esa amplia base, especialmente que es el laicado, pues poder manifestar sus esperanzas, sus frustraciones, sus miedos, sus alegrías. Y eso es muy importante para que luego el proceso sinodal se ponga en marcha en la Iglesia.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.